Notícies Vespre. Karen Madrid.
Ball de xifres sobre la nova escola d'infermeria. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Una setmana després que es confirmessin 70 places per al nou grau de la Universitat Autònoma a Sabadell, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha apuntat que en seran 75. És un augment de places que considera rellevant per al conjunt del país, però que assegura és clarament insuficient.
I Catalunya actualment té 6 professionals d'infermeria per cada 1.000 habitants i la ràtio de la CD és de 8,8. Per tant, tenim marge de millora, Aquesta iniciativa és una iniciativa que esperàvem, que és una iniciativa bona, però no és suficient. Però també és veritat que ho hem d'anar avançant amb la qualitat i a mesura que el sistema també pugui doncs, absorbir-ho. Jo crec que això és molt important.
En un acte al taulí, l'alcaldessa Marta Ferrés ha confirmat que l'Ajuntament posarà 4 dels 6 de milions d'euros que costaria la rehabilitació de l'art tèxtil.
El carrer Major serà de plataforma única, tal com els veïns demanaven des de feia 2 dècades.
Des de l'Ajuntament han acceptat redirigir en aquest sentit les obres que ja estaven en marxa per ampliar les voreres. La previsió, segons el veïnat, és que estiguin enllestides per la Festa Major del barri.
I en esports, el tècnic del Sabadell, Pedro Monitis, podrà comptar amb tots els efectius disponibles per al partit d'aquest diumenge contra el Nàstic a la Nova Creu Alta.
Tota la plantilla està a punt per aquesta cita clau per al playoff, excepte Moja per sanció i Morgado per lesió.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana. Per trobar incidències hem de mirar directament a Barcelona, concretament a la Ronda Litoral, on trobem trànsit dens entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Segueix la bonança meteorològica. Aquesta hora tenim 21 graus a Sabadell. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarà pujant la temperatura i és que avui s'espera un ambient força agradable i càlid. I també han de créixer les nuvolades. De fet, ja n'estan creixent algunes i s'espera que vagin a més. També les més importants afectaran a la zona del Pirineu i Prepirineu i, a més, alguns també han de descarregar ruixats força destacables. Des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a que els ruixats puguin ser actius, intensos i que, a més, puguin anar acompanyats de tempesta, calamar-se o pedra en algunes d'aquestes comarques. De cara a demà, hem tornat a activar un altre avís i és que els ruixats a la tarda també seran força destacats, però a més, a diferència d'avui, sí que ja durant el matí hi haurà alguns núvols i a més la temperatura màxima serà alta, però no tant com avui, sí que mantindrem però aquest ambient primaveral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Nou ajust de places per l'Escola d'Infermeria. La consellera de Recerca i Universitat, Gemma Geis, ha confirmat avui des del taulí que en seran 75, 5 més de l'anunciat la setmana passada. A més, seran les primeres del Vallès Occidental a preus públics.
Però sí que és veritat que aquest augment de les places, que no està tancat, perquè esperem poder tancar-ne més ben aviat en altres indrets del país, sí que és important perquè el que fa és un increment d'un 25% i ho fa d'una determinada manera, que és amb un 80% de places a preu públic. I ho deia molt bé, perquè a mi em preocupa, i com a conseller de Recerca i Universitats i l'equip de la conselleria, a nosaltres ens preocupa i ens interpel·la des del primer dia, a la primera hora de teoria, a l'última hora de pràctica.
El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, assegura que la implicació econòmica del departament és clau per garantir una estabilitat.
També creiem que l'equilibri entre la docència, la recerca i la tasca assistencial únicament pot funcionar a través de les places vinculades. Crec que és important i bàsic. Si no ho aconseguim, serà molt difícil que amb la bona voluntat durant un temps funcioni, però al final dona problemes.
Mentre no rehabilita l'art tèxtil, els alumnes de l'Escola d'Infermeria faran classe al campus de Covadonga, una rehabilitació que costarà prop de 6 milions d'euros, 4 dels quals els aportarà l'Ajuntament, segons ha recordat avui l'alcaldessa Marta Ferrés. I d'un conseller a un altre que també ha visitat avui Sabadell, el conseller d'Economia Jaume Giró assegura que hi ha un relat interessat per afirmar que Catalunya està a profunda decadència.
Hi ha un relat, us asseguro, interessat, interessos polítics de dir que Catalunya està en profunda decadència i que tot això és horrorós i que també no és veritat. Qualsevol que si vegi les dades objectives veurà que podríem estar millor però que no estem malament i que...
Així de taxatiu s'ha mostrat en una trobada a la Cambra de Comerç aquest migdia amb empresaris de Sabadell.
Durant la seva intervenció, Giró ha defensat que, si es miren els números, la situació no és horrorosa. Per exemple, amb el creixement que la Generalitat preveu que pugi un 4,9 aquest 2022 o l'atur que l'any que ve podria situar-se per sota del 10%. Per això ha destacat que les principals amenaces de l'economia són si arriben o no els fons Next Generation i la balança fiscal de l'Estat.
Per això sóc, si em permeteu, independentista, ho soc per millorar el benestar de la gent, no per una altra raó. I per això aspiro a tenir el millor acord de finançament, els millors diners per poder repartir-los. I només amb la plena sobirania fiscal i política podrem tenir el benestar que ens mereixem individualment per la feina de l'esforç que fem.
El conseller també ha recordat que la fiscalitat a Catalunya no és de les més altes de les comunitats autònomes i ha obert la porta a revisar l'impost de successions si millora l'economia.
I el Dia del Treballador tindrà una convocatòria a les 12 del migdia d'aquest diumenge a la plaça de la Creu de Barberà, on hi participaran col·lectius com el Moviment Popular de Sabadell, CGT, CNT, COS i Coves. En canvi, els sindicats majoritaris concentraran les mobilitzacions del 1er de maig fora de la ciutat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Comissions Obreres convoca a Barcelona i Terrassa amb el lema a pujar salaris, contenir preus i posar fi a les desigualtats. La UGT se suma a la de la capital del país per tal d'aconseguir una cita multitudinària. Una jornada que arriba amb les recents aprovacions de la reforma laboral i un augment del salari mínim interprofessional als 1.000 euros. Així i tot, Dani García, membre de l'equip de treball d'UGT al Vallès Occidental, adverteix el programa El Cafè de la Ràdio que s'haurà de revisar a l'alça en breu.
Aquest augment del salari mínim doncs, també és molt important, tot i que no quedem aquí. Vull dir, amb 1.000 euros és molt difícil sobreviure a la nostra societat. I el que demanem, doncs, això, el que marca la Carta Social Europea, que és el 60% del salari mig, i per tant estem parlant, doncs, al voltant dels 1.200 euros, seria la fita que ens hauríem de posar en un termini curt per poder arribar a aquest salari mínim de 1.200 euros en els pròxims 2-3 anys.
A la comarca s'ha de lamentar l'augment dels accidents laborals greus i molt greus. No s'apliquen completament els plans d'igualtat. Cal revertir les retallades en sanitat i educació i invertir en la formació d'aturats de llarga durada. Ara bé, hi ha més equilibri de la negociació col·lectiva. A més, Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres, recorda que les dades mostren que els contraris a la reforma laboral s'equivocaven.
Aquest últim mes, per exemple, hi ha hagut 1 milió de contractes indefinits al nostre país. És un fet històric que no havia passat mai en democràcia i, per tant, s'estan posant de relleu, no?, els beneficis d'aquesta reforma laboral que alguns van criticar en el seu dia, inclús van posar en risc la seva aprovació en el Congrés dels Diputats.
Ramos valora també la pujada de l'SMI i es pregunta què hagués passat en el context actual d'augment dels preus si no s'hagués arribat als 1.000 euros de mínim. També hi suma l'acord per les pensions.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, ha sortit al pas de la informació que alguns mitjans com El País o TV3 apunten sobre el tercer grau restringit concedit a l'exalcalde Manuel Bustos. Els mitjans apunten que el Servei de Classificació d'Afers Penitenciaris va considerar que compleix els criteris, tot i l'opinió contrària dels tècnics de Lledoners. Ciuró ha respost a això.
Els tercers graus els concedeixen tècnics amb una sèrie de criteris tècnics perquè l'alternativa a no concedir-lo és la privació de llibertat. Per tant, només es poden donar que amb criteris tècnics. Aquí no hi ha cap marge de discrecionalitat. Si s'apliqués la discrecionalitat, faríem un mal favor a la justícia restaurativa, a la rehabilitació, per entendre's. Per tant, són criteris tècnics, estan donant cada dia moltíssims de tercers graus, afortunadament, i sempre recau en la responsabilitat d'una sèrie de condicionants, objectius i d'acord a la persona i al seu entorn. Per tant, res, cap possibilitat ni ganes d'opinar políticament en un tema tan sensible com és la llibertat d'una persona.
En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, valorant que l'esfera política no afecti la judicial.
Òbviament no té res a veure, això és un debat absolutament tècnic, que per sort doncs, els polítics no hi entrem en cap cas, i que de vegades això que dèiem, que la premsa tampoc no ajuda en algunes coses de pedagogia, però això cadascú sabrà el seu, i òbviament ni entrarem.
En canvi, la Crida per Sabadell ha emès un comunicat anunciant que treballarà perquè s'aclareixin els dubtes de si es tracta d'una decisió política.
Estic molt content i amb moltes ganes d'encarar aquest repte.
És Lluís Matas, actual portaveu de Junts per Sabadell, després de ser proclamat oficialment alcaldable de la formació per les eleccions municipals del 2023. L'Assemblea de Junts ha ratificat la seva candidatura, l'única que s'havia presentat al procés de primàries del partit, després de reunir els avals necessaris. En declaracions a Ràdio Sabadell, Matas ha reconegut tenir moltes ganes que arribi el 2023 per consolidar la feina feta i ser decisius en el futur govern.
Per tant, contentíssim, amb moltes ganes d'arribar a aquest 23 i consolidar doncs, aquest procés de transformació que estem impulsant des de Junts per Sabadell i tirar endavant doncs, aquests projectes. I estem segurs que en el 23, a les properes eleccions, qualsevol opció de govern passarà per Junts. Aspirem a ser la força que lideri aquest procés i estem convençuts de que això serà possible.
L'alcaldable ha reivindicat el paper que ha jugat la formació durant aquest mandat, liderant, entre altres coses, el programa de la transformació Gran Via-Ripoll, la capital de la cultura, o la fira Sakura Matsuri. Després en parlarem. A les 6 de la tarda ha començat el Casal Pere IV, la cloenda del tercer fòrum de democràcia local impulsat per la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell i l'Ajuntament.
Es tracta d'un espai d'anàlisi i de reflexió enguany centrat en el debat democràcia versus seguretat. Hi han intervingut la síndica de Greuges, el major Trapero dels Mossos i l'intendent Quesada de la policia local. L'han inaugurat la consellera de Justícia Lourdes Ciuró i l'alcaldessa Marta Farrés.
És una excel·lent iniciativa perquè parlar de la seguretat, de les llibertats, en definitiva de drets fonamentals, interpel·la a totes les societats i, per tant, el fet de que la Federació Veïnal de Sabadell ho hagin tomat el repte per tercer any consecutiu doncs és molt important i necessari.
De vegades no n'hem parlat prou clar dels temes de la seguretat i per mi i per nosaltres, doncs, com a govern de Sabadell, la seguretat és un element clau per garantir la cohesió i la igualtat.
També s'hi ha abordat la perspectiva filosòfica amb Núria Estrach, professora adjunta universitària de Filosofia, la perspectiva jurídica amb Jaume Saura, adjunt del síndic de Greuges de Catalunya, i la perspectiva sociològica amb l'advocada i criminalista Lucía Morale.
Els partits judicials de la comarca han registrat 44 denúncies per violència masclista per cada 10.000 dones residents al Vallès. El 2021 s'ha tancat en prop de 2.100 denúncies, una xifra que ja és similar a la d'abans de la pandèmia. Unes dades incloses en l'últim informe de l'Observatori del Vallès Occidental. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. 8 de cada 10 dones van presentar la denúncia elles mateixes, segons recull l'estudi, la majoria acompanyades, això sí, d'un atestat policial. També han crescut les ordres de protecció incoades fins a les 409, la meitat de les quals, però, han estat denegades. La tècnica de l'Observatori i autora de l'informe, Mireia Menchen, ha analitzat les xifres en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
El que sí que destaquem és que més de la meitat, al voltant del 51%, es deneguen. I aquesta és una dinàmica que es repeteix tant a la comarca, però també al conjunt de Catalunya, a diferència d'altres comunitats autònomes o, per exemple, a diferència del conjunt de l'Estat, es deneguen al voltant del 30%. Estem parlant d'una diferència de 20 punts respecte del conjunt de l'Estat.
Segons dades de l'informe de l'Observatori del Consell Comarcal, el 2021 s'han registrat 2.324 delictes relacionats amb la violència de gènere. La tipologia que més ha pujat ha estat el maltractament habitual, que ja representa un 8,8% dels delictes.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
El carrer Major serà de plataforma única. El tram més baix d'aquest carrer de la Creu Alta es transformarà finalment com volien el veïnat i l'associació de veïns, prohibint el trànsit rodat per un costat de la plaça. Aquesta és una modificació que s'ha fet del pla inicial de l'Ajuntament que volia ampliar les voreres del carrer.
En una trobada aquest matí al barri, els representants polítics han cedit a la proposta veïnal i han comprovat que també hi estaven d'acord l'associació Un Barri per Viure i el veïnat afectat a qui es garantirà l'accés als seus guals. Per Laura Reyes, regidora del districte, és una bona notícia.
La veritat és que la proposta que preveu pavimentar el carrer de manera que el fer coincideixi amb el nivell de cota de la vorera ha tingut molt bona acollida tant per l'associació de veïns com els veïns assistents a la reunió, ja que ens permetrà pacificar l'espai per als vianants i que d'aquesta manera el barri pugui guanyar uns espais accessibles adjacents a la plaça.
Però des del barri alerten que encara hi ha molta més feina a fer. Rubén Cantó, president de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, remarca que hi ha un projecte per rehabilitar els carrers del centre històric.
Ja vam presentar un projecte del carrer Sant Domènec, almenys entre el tram de carrer Castellà al carrer Major, que era una bona proposta, també van comentar amb els veïns, que els hi pensaven, van dir, escolta, és que les pluges quan venen cap aquí, diu, doncs anem a fer un cable clavegram en condicions per poder fer tot això que estigui bé i no entri l'aigua a casa com passava antigament.
El termini de les obres és d'un mes, segons ha sabut l'Associació de Veïns. Dies abans que se celebri doncs la Festa Major, haurien d'estar enllestides.
Des de fa una hora s'ha inaugurat la Fira Sakura Matsuri, un certamen dedicat al Japó i la seva cultura a Fira Sabadell. Fins diumenge es podrà degustar la seva gastronomia, comprar productes relacionats amb el país nipó o compartir sessions de judo o otaku.
En la seva presentació oficial, l'alcaldessa Marta Farrés, acompanyada del cònsol general del Japó, Yasushi Sato, han obert les portes de la fira en una intervenció que el representant nipó s'ha mostrat amb la voluntat que la fira repeteixi després d'aquesta primera edició. Una voluntat idèntica a l'equip de govern, que vol anar més enllà i impulsar així el turisme local.
La Fira Sabadell al servei, doncs, també, no només de la ciutat, sinó també dels interessos, diguem, econòmics de la ciutat per buscar aquesta projecció, doncs, de Sabadell, i per tant, doncs, també la tinent tota la dèiem a Lluís, doncs, que moltes vegades, doncs, de també de com la podem aspirar molt més segurament del que podem fer. Jo sempre dic que no sabem fer de tot, no tots els que estem aquí sabem fer de tot.
La Fira Sakura Matsuri s'allargarà fins diumenge al vespre amb multitud d'activitats, amb concursos de karaoke, conferències sobre el Japó o un torneig internacional de karate a la pista d'atletisme.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
En Cultura de la Fe passa aquesta nit per la Cava Orpí.
Escuchar mi nombre en tu voz de nuevo, volver a sentir la palabra.
Ho havia de fer Marina Prades, però per una indisposició serà substituïda per Andrea Mir. En tot cas, es mantindrà el format acústic i l'aposta pels clàssics, com ha apuntat Òscar Daniel, inspirador de la Fe, en declaracions al Matí.
Sempre em faltava la part de, diguem-ne, femenina, de que cantés una mica les tornades i que hi hagués una mica més de melodia, no? Perquè jo, no, cantant el que és cantar, no canto, només recito. Llavors, doncs estic fent aquesta sèrie de concerts des de fa ja un parell d'anys amb la Marina Prades o amb l'Andrea Mir, i elles m'acompanyen i poden fer tocar l'instrument, a més, doncs, cantar les parts de les tornades, no? I és un format molt, molt xulo, sobretot ha sigut molt, molt interessant i molt... L'he gaudit molt durant la pandèmia.
L'actuació començarà a les 9 a la Cava Orpí.
Caemos rendidos ante tanta magia y nos dormimos fundidos hasta la mañana, cara a cara, cara a cara, cara a cara, cara a cara, cara a cara.
D'altra banda, Sabadell commemora aquest cap de setmana el Dia de la Dansa. El dia fort serà diumenge, quan s'han programat coreografies de diferents estils a càrrec de 25 escoles de dansa. Laia Vila és presidenta de Petit Món, organitzadora de l'esdeveniment.
Al final, el manifest el que vol és explicar el perquè del Dia Internacional de la Dansa. La dansa és de tothom, no? La dansa és cultura, la dansa és tradició.
Just a aquesta hora s'està fent una mostra de dansa clàssica al carrer Sant Pere, número 7.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Sergio Dalma, Maika García, Manuel Cervantes, Óscar Salguero o Montse Barberi.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any. Fins al 3 de maig. Primera edició del Premi Sabadellenc de l'Any.
Organitza i Sabadell, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
Li vols dir t'estimo? Ets la millor? Gràcies? Si el que vols és que sàpiga com és d'especial, aquest any regala-li flors al Dia de la Mare.
Jardineria Caral, a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercè. Telèfon 93 717 92 14. Jardineria Caral.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. fora de Sabadell i la comarca.
Una setena onada de coronavirus és probable, segons el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Tot i això, assegura que no es pot predir ni quan es produirà ni quina serà la virulència, amb tota aposta per continuar normalitzant la vida quotidiana, mantenint, però, la vigilància del virus.
El PIB espanyol registra un creixement moderat amb un 0,3% més que l'últim trimestre del 2021.
El conjunt de l'Eurozona puja un 0,2% i a la Unió Europea un 0,4%.
La patronal COE considera que les dades d'evolució del PIB espanyol suposen una sorpresa negativa, tot i el context d'incertesa actual.
L'entitat alerta també de la caiguda del consum familiar, l'augment de la despesa pública i l'increment dels costos empresarials. Amb tot, demana que les administracions que no prenguin mesures per desincentivar encara més, diuen, l'activitat econòmica.
Esports.
Pedro Munitis podrà comptar amb tots els jugadors disponibles per al Sabadell Nàstic de diumenge. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Exceptuant les baixes de Moja per sanció i de Morgado per lesió, la resta de la plantilla està a punt per una cita clau en les aspiracions d'entrar al play-off.
Amb dos equips, recordem, es troben ara mateix fora de les places de privilegi empatats amb 49 punts, a un del cinquè. Per Munitis, però, no és cap novetat que hi hagi tant en joc.
Nosotros venimos jugando, no sé si por suerte o por desgracia, a finales desde hace mucho tiempo, bueno, desde nuestra llegada. O sea, primero por un objetivo, ahora, bueno, la clasificación dice que es por otro, pero llevamos jugando finales, bueno, pues cada semana, ¿no?
Un altre factor tenint en compte serà el de l'averaix particular. A la primera volta, el Nàstic es va imposar per 1-0. Raül Agné, tècnic dels tarragonins, ha admès que no mereixien guanyar aquell dia, però sembla que no li han agradat massa les declaracions dels últims dies de jugadors del Sabadell recordant-ho.
Això ho diuen els seus. Jo, els meus jugadors, no vull que tinguin ganes a ningú. Jo vull que guanyin partits, per bé de l'entitat, per bé del club i de la massa social. Si un jugador ha de tenir ganes perquè ha jugat un partit que creu que ha de guanyar i no l'ha guanyat, malament anem. Però sí, és cert, aquell dia nosaltres vam mereixer guanyar. Però el resultat va ser una victòria. L'altre dia vam mereixer guanyar de sobres i vam empatar. La justícia no existeix i els mèrits no existeixen al futbol, existeixen els resultats. Però que ens tenen ganes. Nosaltres tenim més ganes que ells de guanyar, però pel club. No per si és un partit puntual que em va semblar que mereixia no sé què.
Aitami Artile serà l'única baixa a l'equip d'Agné. L'expedició grana viatjarà acompanyada de 4 autocars plens d'aficionats grana després de vendre's més de 250 entrades. Per la banda arlequinada, el club ha venut més de 500 entrades amb l'oferta del pack de 3 partits que havia posat a disposició les seves oficines. El xiulet inicial, diumenge a les 7, des de mitja hora abans en directe al Sabadell en joc.
A l'obrador arlequinat, Sergi, el juvenil A, cinquè ara mateix al grup 3 de la Divisió d'Honor, juga demà a les 4 al camp del Mallorca, el seu més immediat perseguidor. Però en el futbol base del Sabadell hi ha una altra cita destacada.
Aquest cap de setmana, el juvenil C del Sabadell podria certificar l'ascens a Lliga Nacional tal com va fer el Mercantil fa setmanes. Per aconseguir-ho, els arlequinats han de guanyar el Granollers i esperar que el Parets perdi a Vilassar de Mar. Diumenge a 11:45 sonarà el xiulet inicial a Olímpia i just després a la 1 ho farà el Vilassar Parets.
I en futbol amateur, el Sabadell Nord s'acomiada demà passat de la primera catalana. L'equip de Can Uriac, ja descendit, rep la visita del Vic, setè classificat del grup amb 39 punts. Diumenge a 11:45 del migdia. Més qüestions relacionades amb el món del futbol. La sabadellenca Eva Olid disputa aquest cap de setmana les semifinals de la Copa d'Escòcia de futbol femení. L'entrenadora del Hearts s'enfrontarà al Celtic, el tercer a la Lliga, mentre que les d'Edimburg són al penúltim lloc de la taula.
Un dels al·licients del partit contra el Celtic és el duel de banquetes, ja que el conjunt verd i blanc, el tècnic també és espanyol, el segon entrenador en el seu dia de Koeman i Pochettino, Fran Alonso. El favoritisme és per l'equip de Glasgow, però veient el precedent de la Lliga, l'entrenadora sabadellenca creu que tot és possible.
El Celtic és un rival molt difícil, però bueno, a la Lliga ens van guanyar 2-0, que tampoc és un resultat molt alarmant, no? I crec que a un partit a la Copa doncs, podem competir i podem intentar guanyar, clar, que és la nostra intenció.
Diumenge a la 1 jugarà aquest duel. El mateix dia, però a 6:15, l'altra semifinal. Patrick Thistle contra Glasgow City.
I un altre sabadellenc, Dani Almazán, s'ha proclamat campió del Carib amb el Bayamón de Puerto Rico. El jugador en qüestió és ni més ni menys que el fill de l'exarlequinat David Pirri.
Almazán va ser gran protagonista a les semifinals amb un gol de falta que va ajudar a classificar-se per la final i en la qual un altre català, Jordi Ranera, va marcar in extremis a la pròrroga. De tot això, Almazán en fa un balanç molt positiu, destacant que ser campions a casa a Puerto Rico ha sigut un plus.
balance que hago es súper positivo, obviamente, ya que nosotros proclamado campeones del Caribe, estamos a un pasito nada más de entrar en CONCACAF como tal, como se conoce en Europa probablemente, y jugar contra equipos grandes, o sea que súper positivo, súper contento. Además, es la primera vez que se celebra el torneo aquí en Puerto Rico, y ganarlo, bueno, y ser campeones aquí justamente en Puerto Rico con toda su gente que nos ha estado apoyando, pues ha sido muy, muy bonito.
Va ser el mateix Pirri qui li va comunicar al Mazán la proposta per acabar fitxant pel conjunt de Puerto Rico, club fundat fa poc més de 20 anys.
Tenim un partit, com dius, Carragós.
En pàgina poliesportiva, dos partits centraran bona part dels focus d'atenció del cap de setmana en clau Sabadell. El primer d'ells, el de la primera nacional d'handbol entre el Sant Esteve de Palautordera i l'Oar Gràcia.
És l'antepenúltim escull pels verd i blancs per assolir les fases d'ascens. Independentment del que passi, l'Oar continuarà depenent de si mateix per classificar-s'hi, però en cas de puntuar, també li valdria amb un empat la setmana que ve contra el seu rival més directe, el Sant Cugat, per arribar per davant a l'últim partit. Cesc Borrell, el tècnic, té clar que no serà fàcil obtenir demà el triomf.
Tenim un partit, com dius, farragós. Juguem contra un equip que no el vam guanyar la primera volta, vam perdre aquí a casa i ens va costar molt. Tenen molt bona porteria, tenen molt bons jugadors i amb veterans amb experiència que dominen molt el joc i el seu joc és un joc lent. Per tant, és el contrari o l'oposat a nosaltres, no? Llavors, si ells tenen la capacitat de dominar, nosaltres ens costarà molt.
Demà a les 6 arrencarà aquest Sant Esteve de Palautordera o Oar Gràcia de la Primera Nacional. Diumenge a 2:15 serà el torn del Creu Alta Sabadell Handbol, ja descendit matemàticament, davant el líder La Roca, Cal Balzac. A la mateixa hora, el femení de l'Oar Gràcia s'estrena a la Copa Catalana rebent el filial del Sant Vicenç.
I un duel a vida o mort serà el del futbol sala Sabadell femení a la pista del CUE de la Segona Nacional, al Santana. Les arlequinades visiten un equip ja descendit i una victòria les mantindria amb opcions de salvar la categoria.
L'equip de Xavi Muñoz està a 3 punts de la permanència i també té per sobre el sala Zaragoza amb un punt més. Ara bé, la visita a la pista del Santana és propícia per continuar a la lluita. Tot i això, les valencianes ja van guanyar les arlequinades al partit de la primera volta. L'enfrontament començarà demà a les 4 de la tarda. Una victòria podria deixar les creualtenques quartes per la cua, una posició que pot ser clau al final de temporada si els descensos des de Primera Nacional provoquen que algun filial perdi la categoria.
La selecció espanyola masculina de waterpolo es juga aquesta nit al passi a la superfinal de la Lliga Mundial. A partir de les 9 s'enfronta una de les potències d'arreu del món, Sèrbia, a les semifinals de la fase europea de la competició.
I ho fan tres waterpolistes de l'Estalpul, Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja i el porter Edu Lorrio. Ahir en l'estrena a Montenegro l'equip de David Martín va batre 9-10 Hongria.
Avui precisament l'exporter de la selecció, Dani López Pinedo, ha passat revista la seva llarga i profitosa carrera al programa Hotel Suís.
Afincat a Sabadell des de fa una dècada, el porter de l'Atlètic Barceloneta valora així haver fregat la medalla olímpica, l'única que li faltava, conformant amb el quart lloc a Tòquio.
Sí que és veritat, amb una mica el regús aquest de no portar-te res, però molt orgullós de l'equip perquè vam estar a punt, no? Vam estar a punt d'eliminar Sèrbia, que són els dominadors del waterpolo mundial. A les semifinals ens va faltar 2 minutets. Si arriba a acabar 2 minuts abans del partit, doncs hauríem guanyat. I, bueno, ens vam quedar amb això, no? Jo, sincerament, no soc dels que mira enrere. M'ho he passat molt bé, estic molt orgullós, va ser un any superdifícil d'arribar-hi i tal com està ara mateix la selecció, crec que és per sentir-se molt orgullós.
També ha reconegut que just abans de signar pel Barceloneta va estar a punt de fitxar pel Sabadell quan encara no vivia a la ciutat. Pinedo ja ha jugat el seu últim partit a la piscina Sant Sebastià. Només li falta tancar la fase de grups de l'Eurolliga a Croàcia contra el Jadran i disputar la final a 8 de la competició a Belgrat.
Mig minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 29 d'abril, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.